Quan pensem en un espectacle, segurament una de les primeres coses que se'ns passen pel cap són els protagonistes, la història, el que envolta els artistes, però avui anirem una mica més enllà. Avui coneixerem com funciona una de les parts més importants i imprescindibles, podríem dir, de tot aquest entramat, com és la contractació artística. Ara ho entendreu de seguida, perquè ens acompanya la Maria Ferriol, que és la directora del Teatre Auditori. Maria,
hola,
molt bon dia.
Bon dia.
Que ve acompanyada del Jaume Huguet, que és tècnic de contractació. Jaume, bon dia.
Bon dia.
I el Fran Laera, que és adjunt de programació. Molt bon dia, Fran.
Hola, bon dia.
Maria, cal que expliquem quina relació hi ha entre el Jaume, el Frank, la funció que fan ells dos quan parlem, per exemple, de la contractació artística. Quina és la relació, quina és l'explicació que hem de...
A veure, perquè situem... Hola, bon dia, ja ho he dit. Perquè situem una mica les feines que fan el Frank i el Jaume. Partim de la base que dissenyem una programació. Dissenyem, per exemple, ara ja estem dissenyant i tancant la programació de la nova temporada. La nova temporada vol dir setembre-desembre, o sigui, estem ja programant el Nadal del 2025-2026. Uh-huh. Estem dissenyant una programació, aquesta programació es dissenya amb el cap de programació, i aquí el Fran ja entraria, perquè és l'adjunt al cap de programació. Uh-huh. Dissenyem aquesta programació, vol dir que decidim aproximadament entre 30 i 40 espectacles per temporada. Dins de la temporada estable tenim dues parts de, diguéssim, de 5 mesos i després 5 mesos més. Aquestes dues parts farien tot una temporada que aniria de setembre a juny, com l'escolar. Això equival a uns 40 espectacles cada mitja temporada. Quan dissenyem aquesta temporada d'espectacles, tenim en compte bàsicament dues coses. Una és el rider, la fitxa tècnica. L'altra cosa és saber que artísticament ens interessa, i les dates. I finalment el preu. Amb aquests quatre elements, per anar molt ràpid, em salto aquesta part perquè no és la que parlem avui. Tenim dissenyada tota la contractació. Un cop tenim dissenyada la contractació, que ja sabem que ens quadra per horaris, que ens quadra artísticament, que ens quadra a nivell de caixet o a nivell de preu, un cop ho tenim, passem a la contractació. Tots aquests espectacles s'han de contractar. És molt important tenir-los absolutament ben contractats, legalment contractats, per després posar a la venda les entrades. Contractar aquests espectacles vol dir que el Fran, que té tota la relació d'aquests espectacles, es posa en contacte amb el Jaume i entre els dos decideixen el tipus de contracte, les clàusules de cada un dels contractes i parlar, evidentment, amb el mànager, amb la companyia o amb la persona que ens ha donat la informació d'aquest espectacle per fer ja el contracte i tenir-lo tancat. I aquí és on ells dos entren a treballar aquests 40 contractes que els hem de tenir molt ben lligats abans de començar l'exhibició de cada un d'ells. Sí?
Doncs aquí hi ha punt de partida per als dos convidats que ens acompanyen, pel Jaume i pel Frank. Com continua tot aquest procés un cop ja s'ha definit, s'ha dissenyat aquesta programació i entra ja, comença el procés d'aquesta contractació artística? Quin és el següent pas?
Doncs el següent pas, com bé ha explicat la Maria, nosaltres ens relacionem amb les companyies. Llavors hem de començar les converses de relació amb aquestes companyies per demanar una sèrie de documents que ens obliga la llei de transparència pública per fer aquesta contractació. Nosaltres parlem amb les companyies i demanem, doncs, una sèrie de documents, que en aquest cas, per ser més tècnics, són 16 documents que hem de demanar a les companyies per poder fer conformar aquesta contractació artística. I una vegada que tenim aquests documents, comencem l'aprovació d'aquest expedient, d'aquesta contractació, que és aquí on entra el Jaume també a fer aquesta part d'informe jurídic i aquesta següent part també de la resolució de presidència, on entra tot aquest circuit de signatures per part de l'Ajuntament per poder aprovar aquesta contractació artística amb aquesta companyia concreta. O sigui, és més llarg del que creiem.
M'estàs veient la cara.
Clar, és una mica sembla més complicat.
És que
no?
Jo ara m'estic posant en la vostra pell i m'estic imaginant que un espectacle que cau per la circumstància que sigui, o sigui, un pla que cau, que es ve avall. que s'ha de tornar a començar i que s'ha de tornar a refer tot això.
Hem de tornar a començar. És a dir, clar, evidentment, sí, són aquestes coses que és veritat que ens obliga la llei de transparència pública a poder contractar d'aquesta manera. Llavors, sí que és veritat que nosaltres ja tenim aquests documents, quan tenim aquests 16 documents, iniciem aquesta aprovació, i a vegades hem de parlar amb les companyies perquè els documents no són els que necessitem i hem d'ajustar una mica aquestes... hem de precisar una mica el document perquè a vegades no és el que toca. Llavors, és més complicat del que sembla.
I normalment, perdona, normalment acostuma a ser ràpid i fàcil, és a dir, les poques vegades que us falten coses, o és la majoria de vegades?
És complicat perquè les companyies no estan acostumades potser a treballar amb aquestes
premisses.
Tant requeriments,
no? Clar, sí.
No, són requeriments que potser no són els habituals per les companyies, però sí que és veritat que ja comencen a acostumar-se a treballar d'aquesta forma i a relacionar-se amb l'administració d'aquesta forma.
Jaume, aquí entres tu.
No, que ens trobàvem que entenem que és per fruit de la naturalesa del propi sector, que malauradament molts cops ha estat precaritzat en quant a condicions i tot això, però sí que des del Teatre Auditori, junt amb altres teatres i institucions similars del país, s'està impulsant per tal de garantir que les coses es facin bé i que no existeixi aquesta precarietat. Per tant, sense entrar en el detall de tota la documentació que es demana, però evidentment al cap i a la fi nosaltres estem pagant, i ja entrarem en quan és taquillatge, els contractes o a caixet, però nosaltres estem utilitzant recursos públics i per tant la llei de contractació ens obliga a tindre tot un seguit de garanties. Per posar un exemple, nosaltres hem de pagar, paguem un caixet, però ens hem d'assegurar que aquesta persona, aquesta CL, aquesta fundació, aquesta associació està al corrent de pagament a Hisenda, per exemple.
No se sap això, que tot això no se sap, i és una feinada que els hi treu moltíssimes hores de la seva jornada, diguéssim, no?
Home, i m'ho imagino. El que em plantejo és si la gestió que es fa és la mateixa quan és, per exemple, un espectacle internacional. Les exigències són les mateixes, però les complicacions són més?
Potser sí, perquè aquestes companyies han de poder contractar una agència intermediària per treballar amb nosaltres, perquè és veritat que pel tipus de contractació nosaltres necessitem un tipus de document que potser no podem aconseguir d'aquestes companyies internacionals, llavors han de posar una agència intermediària per poder fer aquesta gestió amb nosaltres.
Digues, Jaume.
No, que molts cops ens trobem això, la diversitat, perquè clar, nosaltres estem contractant directament amb alguns artistes que poden ser autònoms, però també estem contractant amb diferents persones jurídiques. Clar, no és el mateix la infraestructura que pugui tindre una SL, una societat limitada una mica potent, a vegades contractem amb fundacions, amb associacions. Clar, ens hem d'adaptar com sigui perquè puguem contractar-ho correctament i alhora pugir el taló quan toca.
I en el cas de despeses, de viatges, allotjaments, càtering i tot això, es contempla de la mateixa manera tant si és un espectacle o un artista internacional com de casa?
A veure, contesta.
Bueno, ja a nivell organitzatiu i intern es procura que tot vagi dins d'un mateix caixet. És a dir, hi ha el caixet, disculpeu, és el preu que, diguéssim, el Teatre Auditori paga, i allà ja va tot inclòs, perquè això també ens permet ser molt més àgils amb la gestió.
Sí, normalment, per norma general, per exemple, nosaltres no paguem càterings, per exemple, no? Per norma general no en paguem, i ha de ser la mateixa companyia qui es pagui el seu càtering. Hi ha algunes cosetes d'aquestes que intentem ser sempre molt... Els hotels, depèn, quan es tracta d'un hotel d'una companyia internacional, pactem amb la companyia qui es fa càrrec d'aquest hotel, no? A vegades ens en fem càrrec nosaltres, a vegades se'n fa càrrec la mateixa companyia. Tot això forma part una mica de la negociació. És a dir, quan el Fran agafa el contracte, no només demana aquests 16 documents, que això ho podria demanar qualsevol persona, en el sentit de que és demanar uns documents i que te'ls donguin, sinó que també és acabar de tancar la negociació moltes vegades amb si el càtering, que en aquest cas nosaltres no en donem mai, ens els demanen, poder-li dir que el Fran pugui dir no, no, és que nosaltres per norma no paguem càterings, però tu ara imagina't, ara per posar una anècdota, un càtering pot ser 4 plàtanos i uns cacauets i un altre càtering pot ser, depèn de l'artista, et demana no sé què posat amb unes estovalletes de color lila amb unes puntes blanques. Llavors, clar, entrar al món dels càterings a vegades és complicat. Llavors, el Fran no només demana aquests 16 documents, no? Potser el Jaume sí que faria la part més jurídica i aquí ja no negocia tant, però en canvi el Fran sí que ha de negociar una mica si paguem càtering o no paguem càtering, que en aquest cas queda clar, o si l'hotel el paguem o no el paguem, perquè a vegades, per exemple, l'hotel no vol anar al d'aquí Sant Cugat i potser vol anar al de Barcelona, és a dir, un cop tu contractes, també has d'anar afinant totes aquestes cosetes, perquè si tu pagues un hotel amb una companyia, m'ho invento, o no m'ho invento, és igual, un exemple, amb una companyia de dansa que venen 15 persones, aquell hotel a una nit o a dues nits per 15 persones et pujarà moltíssim el pressupost que tu tenies previst per aquella actuació. Si tu l'hotel no l'inclous, aquí igual estem parlant de 2 o 3.000 euros, no? Que
hem d'ajustar molt les condicions amb les companyies, però sempre intentem que les companyies estiguin molt a gust al Teatre Auditori i que sigui un espai també on vinguin amb moltes ganes a treballar i que vulguin repetir també l'experiència de poder estar amb nosaltres a la programació.
Però la gràcia, una mica, si es pot dir gràcia, és això, no? Saber tancar un contracte amb totes aquestes condicions, que el Teatre Auditori ens surti beneficiat, evidentment, i per tant tots els nostres espectadors, però que la companyia, el que deia el Fran, pugui sentir-se super a gust
i satisfeta, no?
I satisfeta, no?
Del tracte rebut.
Que és el més important.
Que és el més important i que a més tenim la sort de que ja en tenim moltíssims mails que ens diuen hem estat super a gust, ha sigut meravellós, ens heu tractat superbé, que a més jo evidentment els faig extensius a tot l'equip, no?
I escolta una cosa, imagino que serà el Frank o la Maria. Com es decideix el pressupost que es destina a cada producció?
Ui, com es decideix el pressupost que es destina a cada producció? És que té a veure amb el caixet, és a dir, hi han diverses fórmules. Tu pots pagar una orquestra, i aquesta orquestra, imagina't que et val, ens ho inventem, anem a posar una xifra, 10.000 euros. Tu pots pagar una orquestra a 10.000 euros o pots dir, mira, jo et pago aquests 10.000 euros i tu, tot el que es recaudi amb el taquillatge va pel teatre. Tu has pagat en aquesta orquestra 10.000 euros i tot el taquillatge... Estic posant números inventats,
Sí.
Poso 10.000 euros i tot el taquillatge se'l queda al teatre. Això és una opció. Una altra opció, anar a mitges amb el caixet, diguéssim, i amb el taquillatge se'l queda l'orquestra. M'ho invento. O sigui, hi ha 1.000 fórmules de contractació que ens permeten que el nostre pressupost que tenim per aquella temporada ens quedi quadrat. Sí? M'estic explicant?
Sí, sí.
Però...
I amb aquesta partida, nosaltres després fem uns supòsits. Amb aquesta partida nosaltres veiem també una mica l'aforament, fem un balanç del públic que nosaltres podem arribar a tenir amb aquesta companyia, amb aquesta proposta, i també adaptem una mica els preus a la situació, no?, i al tipus de gènere d'espectacle que nosaltres tindrem al Teatre Auditori. Llavors, amb aquests caixets, aquestes fórmules que diu la Maria, nosaltres ens ajustem a la situació, no?, si pot ser a caixets, si ha de ser a taquillatge, a veure com podem arribar a fer-lo, no?, a tenir-ho.
Perquè tota la despesa que nosaltres fem a l'hora de contractar espectacles sigui equilibrada amb el que entrem amb taquillatge. Equilibrada. Què vol dir? Que potser en un espectacle perdem diners, però potser en un altre en guanyem. I llavors un ja queda compensat amb un altre. Al final ha de ser un balanç equilibrat al final de la temporada. Tu potser contractes una cosa que et costa molts diners, però que en canvi no omples 920 butaques i potser ja hauràs perdut diners, però en canvi amb altres, aquell caixet que tu hauràs pagat per aquell espectacle haurà sigut relativament baix i com que has omplert 920 butaques allà has guanyat diners i per tant un et compensarà l'altre. És sempre un tema d'equilibri en aquest sentit. Per tant, no és que cada producció tingui uns diners, no. No és que digui, no, és que jo només em puc gastar 15.000 euros per cada producció, no. És que hi ha produccions que en valen 2, hi ha produccions que valen 15 i altres que en valen 40. Busquem quina fórmula ens permeti que al final hi hagi aquest equilibri de despesa i de guanys, sí?
Hi hauria un altre element, que és quan hi ha subvencions de per mig. Imagino que això és un element que, bueno, que s'ha d'ajustar a l'hora de la contractació, no?
Sí, però, a veure, entren, diguéssim, que les subvencions que ens entren, que puguin ser de la Generalitat o que puguin ser de la Diputació, diguéssim, ens entren i, evidentment, aquests diners els fem servir a l'hora de programar. Però si et refereixes més a que hi hagin espectacles concrets subvencionats, també, que em sembla que la pregunta anava per aquí, és complicat. Ara el Fran n'ha fet un amb el Nuixo, que el pots explicar, per exemple,
sí,
que en aquest cas sí, que alguna vegada...
Hi ha projectes de col·laboració. Nosaltres tenim projectes de col·laboració. Subvencions, com tu ens dius, això entra directament al pressupost general del Teatre Auditori. Després hi ha projectes concrets, per exemple, jo treballo amb la Xarxa Transversal, que treballa en un projecte de circ que es diu Eco, i amb aquest projecte nosaltres podrem portar un espectacle de circ al Teatre Auditori amb una part del catxet subvencionada. Això sí. Vale. Però sí que és veritat que tota la part aquesta de subvencions generals, com comentava la Maria, entra directa a la línia genèrica del Teatre Auditori. Amb això després es fa un repartiment entre les partides, no? Una d'aquestes partides és la de programació artística.
Mm. Ens hem ficat de ple darrere el taló a la fundària del funcionament del Teatre Auditori. I com que no tenim temps, avui haurem de fer una segona part. Per tant, ara, com diria aquell, fem un intermedi, fem una mitja part i continuarem parlant, perquè és un tema realment complex però interessant, que la gent pugui conèixer, que la gent pugui entendre, perquè doncs, hi ha tot un equip al darrere del Teatre Auditori. I per tant, a la Maria Ferriol, que ja ha vingut moltes altres vegades, li demanàvem de conèixer doncs, altres perfils, com el del Jaume, com el del Frank, perquè ens expliquessin doncs, com funciona el teatre per dins. Esteu convocats per una segona sessió?
Sí, al sí, març,
perfecte.
No?
Sí. Continuarem parlant i ampliant tota aquesta informació, d'acord?
Quan vulgueu.
Gràcies. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.